benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Som a la vigília de Santa Llúcia, que ja sabeu que és la patrona de les modistes, el dia que les cosidores i les modistes dels grups de teatre surten a berenar per celebrar-ho. Doncs a totes elles dediquem el programa d'avui, que tot seguit comencem. Amunt el taló! L'equip que setmana rere setmana cus el vestuari d'aquest programa està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi García, Adrià García, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont, i el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, en Genís Vega. I els continguts del programa d'avui són els següents.
Amunt el taló.
Començarem, com sempre, amb la platea indiscreta, fent un repàs a la cartellera teatral de la setmana. Després, parlarem de la lectura dramatitzada de l'obra d'Ibsen, La casa de nines, que es prepara al Teatre Sant Vicenç. Seguirem amb l'entrevista sobre els pastorets de la joventut de la faràndula i parlarem amb una de les directores, la Montse Serra, i amb una parella de lluquets i rovellons, el Pol Rosselló i el Gerard Escudero. I seguirem amb la joventut de la faràndula, però anant a infiltrant-nos als assajos de la Vivoem, l'obra que estan preparant per Nadal, el dia de Nadal a la nit. Aquesta setmana intentarem resoldre els vostres dubtes sobre temes teatrals i mentre Godot no respon, tenim el nostre expert, el Marc Soler, que a tot esperant Godot respongui, respondrà als vostres dubtes. I acabarem escoltant els comentaris de l'Elvira Frank de les obres de teatre que ha anat a veure a Barcelona a la secció Teatre de Frank. I havent embastat els continguts del programa, passem a anar-los cosint a aquest programa dedicat a les modistes per Santa Llúcia. A Amunt el taló!
Amunt el taló. Passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
Com sempre, comencem el programa fent el repàs a l'agenda teatral de la setmana amb el Bernat Pareja i ens assentem a la platea indiscreta, al costat del Bernat. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre. Doncs mira, sí, aquesta setmana començarem al Sol, igual que l'anterior, que també fan Joseph dissabte a les 6 i diumenge a 6:45 i Luces de Bohemia diumenge a 6:45. Sol necessitarem amb aquest fred que fa, eh? I bé, comandem també cap al Sant Vicenç i la faràndula que estrenen els dos als Pastorets. Per tant, podeu triar, ho faran fins al gener i és recomanable anar-los a veure els dos. Al Sant Vicenç ho faran a les 6 i a la faràndula a 6:45 el diumenge els dos. I llavors a l'alternativa fan Ai Carai, que ho faran el dissabte a les 10 i diumenge a les 7.
Molt bé, l'obra de Josep Maria Benet i Jornet, Ai Carai, que fan el grup Encert, oi que sí?
Sí, sí, sí.
Molt bé,
sí.
Doncs moltes gràcies, Bernat, i ens retrobem la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Amunt el taló, a Ràdio Sabadell.
El Teatre Sant Vicenç continua el seu cicle de lectures de teatre imprescindible amb un text que justament seria el paradigma del teatre imprescindible. I és que estem parlant que el títol que Daniel Serra, el director, ha optat per interpretar és ni més ni menys que La casa de nines de Henry Ibsen, una obra que va ser escrita el 1880 i és de les primeres que vol trencar amb el model de societat i es fa crítica de la situació de les dones en la societat d'aquella època. I perquè en puguem parlar, hem fet un truc al Daniel Serra. Bon vespre, Daniel.
Bon vespre, Jaume.
Què tal?
Estupendament bé.
Ho teniu tot a punt?
Està tot a punt.
Com ho veu, com se't va acudir de preparar aquesta obra de La casa de nines?
Bé, jo estava pensant en la situació actual que les dones tenen avui dia les reivindicacions justíssimes que estan tenint per totes parts i va caure a les meves mans quasi per error aquesta obra de teatre. Us dic amb sinceritat, vaig quedar parat per veure que una persona fa ni més ni menys que 100 anys amb números rodons va tenir la idea i va tenir la forma de fer, de crear una obra de teatre amb unes circumstàncies i entre ells tan actuals avui dia. i resolta d'una forma que tothom podrà tenir la seva idea, però d'una forma meravellosament, diguem, justa.
Sí, sí, sí. I el fer el plantejament aquest de fer-la amb lectura dramatitzada, heu hagut d'ajustar, perquè la idea és continuar sent la mateixa, no? De fer-la en lectura i, per tant, perquè no sigui doncs tan feixuga pel públic, adaptar-la una mica. Ho heu fet també en aquest cas?
Sí, en aquest cas, lògicament, aquesta és una obra que té una durada de 2 hores i alguna cosa. Nosaltres l'hem arreglada. Lògicament, no hem tocat cap de les parts fonamentals d'aquesta obra i hem mantingut l'essència que és el bo d'aquest missatge que dona aquesta obra.
Perquè la protagonista és Nora, oi? Quin repartiment hi ha heu optat per fer aquesta casa de nines?
Hem optat per persones doncs que un dia o altre l'havien feta, però hi ha persones que eren noves. Totes hem aconseguit tenir un gran equip que tots els oïdors els convido a venir a sentir-ho, perquè penso que quedaran al final d'ella, quedaran veritablement emocionats, i el que hem volgut tenir la idea amb aquesta obra, tindran un gran interrogant a sobre el cap. Pensar com aquest Ibsen va tenir aquesta idea.
Ja. I Daniel, també serà en format de cafè-teatre?
Sí, cafè-teatre al Centre Sant Vicenç, el dia 14 i el dia 21, a partir de les 10, tindrem la satisfacció de posar-lo a escena.
Molt bé. I Daniel, tens previstes, un cop passades aquestes festes, perquè continuarà aquest cicle de lectures, ja, tens previstes també alguna altra
sí,
lectura
sí.
Més?
Sí, el mes de maig m'han convidat i una altra vegada fer una altra lectura dramatitzada, i aquesta vegada serà Maria Rosa de Josep Maria de Sagarra.
Maria Rosa o... Sí? No, de Guimarà?
No, perdona, ai, és que tinc el cap... No, de Guimarà,
de Guimarà. De Guimarà, molt bé. Doncs, Daniel, moltes gràcies. Recordem als nostres oients això que comentava el Daniel, que es podrà veure aquest divendres, dia 14, a les 10 del vespre, i es tornarà a repetir aquesta lectura dramatitzada el 21 de desembre. I és una bona oportunitat per qui no conegui doncs La casa de nines, aquesta obra de Henry Ibsen, doncs pugui conèixer-la en aquest format de lectura dramatitzada d'una manera fàcil, diguem-ne, i amena. Moltes gràcies, Daniel, per atendre la nostra trucada.
Ja ho saps, sempre a la vostra disposició. Molt amable.
Cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès és un projecte iniciat per la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell amb la col·laboració del Centre d'Estudis de Granollers, que pretén identificar, mostrar i difondre tots aquells elements del patrimoni cultural immaterial que trobem al Vallès. Doncs justament un dels elements del patrimoni que la Fundació Bosch i Cardellach inclourà en aquest inventari, com no podia ser d'una altra manera, són els pastorets que es representen a Sabadell per la Joventut de la Faràndula i pel Teatre Sant Vicenç, que els dos grups fa més de 70 anys que representen. I avui, tal i com heu reconegut per la sintonia que esteu escoltant i que el Genís, el nostre tècnic, ens ha tirat, toca parlar dels pastorets de la Joventut de la Faràndula. I estem molt contents perquè tenim al nostre estudi a la seva directora, a la Montse Serra. Bon vespre, Montse.
Hola, bon vespre.
I també tenim una de les parelles protagonistes, dic una perquè ja el repartiment està doblat, el de Lloquets i Rovellons, que és el Pol Rosselló. Bon vespre, Pol.
Hola, bon vespre.
Que fa de Lloquet.
Sí, senyor.
I el Gerard Escudero. Bon vespre.
Bon vespre.
Que fa de Rovelló.
Així és.
Montse, l'any passat... potser, diguem-ne, la direcció estava a mans de l'Albert González, si no m'equivoco. No sé si vas estar ajudant també a la direcció.
Vaig ser-hi ajudant l'any passat.
Com veu decidir, juntament amb l'Albert Gorina, que és l'altra persona que t'ajuda en la direcció, bueno, porteu tots conjuntament la direcció.
Conjunta, exacte.
Com veu decidir afrontar un espectacle de l'envergadura dels Pastorets?
Doncs primer de tot amb molt respecte i una mica de por, però també moltes ganes. Va ser una mica donat. Jo l'any passat ja estava treballant amb l'Albert González. La idea era portar els Pastorets aquest any i ens va semblar que l'Albert, que era una persona que, així com jo havia estat, diguem, sobre l'escenari, fent tota la vida molts papers, ell havia estat darrere l'escenari, portant tota la part ell portava la regidoria, exacte, i dominava molt el tema. Doncs vam decidir ajuntar esforços i tirar endavant aquests nous Pastorets.
Per tant, heu ajuntat aquesta direcció, porta la part, diguem-ne, més artística de trepitjar escenari per part teva, i la part de l'Albert, que té tot aquest coneixement tècnic al darrere, no?
La veritat és que ha sigut...
Ens ho hem anat intercanviant,
per tant, ha sigut una cosa... Ell també s'ha posat molt moltíssim en la part escènica, i bé, entre els dos hem fet els nous Pastorets.
Molt bé. I com els heu afrontat? Amb molts canvis, amb una renovació important? Heu volgut ser continuista respecte al que venia fent l'altre Albert, l'Albert González?
Mireu, els Pastorets sempre no deixen de ser uns Pastorets, i per tant són continuistes dintre que és el mateix, està versat, per tant és difícil fer uns Pastorets diferents. Bàsicament ha sigut un canvi a nivell de personatges, és a dir, tot el repartiment, hi ha hagut una sacsejada, aquest any s'ha fet càsting, hi ha hagut una sacsejada important, hi ha gent que ha deixat de fer un paper que havia fet tota la vida i n'ha passat a fer un altre, gent nova que ha entrat, doble repartiment, per tant, fogainers a banda per tot arreu, pastors també per tot arreu, i ja està. Per tant, sí, tenim tota aquesta part nova. Per l'altra banda, la part del que seria l'escenografia i tot això, primer et vols plantejar molts canvis, però a poc a poc te n'adones que no pots canviar-ho tot. Ho deixarem per més endavant, però la idea hi és.
Evidentment, les dimensions del Teatre Municipal de la Faràndula són molt importants, i per tant plantejar-se un canvi de tota l'escenografia és... Sí que s'havien anat fent petites... L'Albert, durant l'època de l'Albert, s'havien anat incorporant, doncs, recordo l'escena del carrer de Betlem, no? I alguna escenografia més, però evidentment fer una renovació completa, doncs, és complex.
És molt complex, és molt costós, i res, l'únic que veureu quan hi aneu són petits canvis, això sí, però bàsicament a nivell de personatges. Per tant, us animem a que hi aneu dues vegades, a veure un repartiment i l'altre repartiment.
Perquè aquesta vegada sí que tot el repartiment està doblat, per tant.
Tot el repartiment està doblat.
O sigui que heu tingut doble feina.
Doble feina.
Començant i amb doble feina.
Exacte. Vull dir que déu-n'hi-do.
I en aquest doble repartiment, amb totes aquestes noves incorporacions d'alguns dels personatges, els hi heu donat una... els hi heu marcat molt, i per tant els dos grups més o menys fan el mateix personatge o la mateixa interpretació, o els heu deixat una mica de llibertat perquè vagin fent les seves creacions?
Mira, cadascú té la seva manera d'interpretar. Nosaltres donem unes directrius generals que ens poden semblar adequades per un tipus de lluquet, un tipus de rovelló, un de Satanàs, però ells cadascú fan el seu de personatge. Aleshores sí que hi ha molts marcatges que són perquè la gent no vegi dos Pastorets completament diferents amb grup A o amb grup B, però ells tenen la potestat per canviar, per crear, per fer i desfer, tot i que evidentment hi ha unes marques de direcció.
I és així, Pol?
Us han donat
aquesta diguem-ne, facilitat o us han permès que pugueu desenvolupar el vostre personatge de manera creativa?
Sí, jo crec que és exactament el que ha dit la Montse. Ells ens han marcat algunes pautes i nosaltres, segons fèiem l'escena, doncs anàvem provant, o les que ells deien, o també nosaltres en proposàvem, i ho anàvem decidint cap on tirava el personatge.
Gerard, aquest és el primer any que tots dos interpreteu aquest tant de lluquet com de rovelló. Quins personatges havíeu fet abans?
Jo havia estat...
Dintre dels Pastorets.
Dintre dels Pastorets, mira, jo vaig començar fent de fogainer, I bueno, llavors per problemes d'estudis i altres temes relacionats els vaig haver de deixar. I rei, aquest any al veure que llançaven el càsting, em va fer, vaig estar molt motivat i tenia moltes ganes de d'encarnar aquest personatge i rei, m'hi vaig tirar de cap.
I una pregunta, Montse, ara que parlem d'això del càsting, veu tenir molta gent que us va presentar per participar als Pastorets? De...
Moltíssima, unes 60 persones.
60 persones. Va ser molt difícil seleccionar?
Va ser difícil. Va ser difícil, a més, al ser dos directors teníem criteris diferents. Tot i això, vam poder arribar a un acord, no? Sempre és normal, t'agraden uns, t'agraden uns altres... Però la veritat és que ara, fent la valoració l'altre dia, a més, si una cosa deia més, estem molt contents del repartiment que hem agafat, del càsting que es va fer, i realment tothom ens està agradant molt.
Molt bé. I com afronteu, Pol, el personatge, perquè el Lluquet i el Rovelló són la parella protagonista que porten tot el pes de l'obra.
Sí.
Com afronteu aquest repte, diguem-ne? Perquè això és un repte.
Amb molta il·lusió i amb molta empenta. Clar, és que és un personatge que és que ha passat per tantes persones i per tants, bueno, per tants personatges coneguts per nosaltres de la casa, no? I, ostres, és una gran responsabilitat, però a la vegada ens fa molta il·lusió, tant a mi com al Gerard, perquè, bueno, jo crec que cadascú ha creat també el seu paper i és la nostra parella, llavors nosaltres, pues, no sé, és com algo molt nostre i ens fa també il·lusió presentar-ho i ensenyar-ho al públic.
Perquè tu havies participat en els Pastorets també, quins personatges
sí,
havies fet?
Bueno, jo des de ben petit que feia de pastor, i he passat també pel Pastoret, que és el pastor que parla,
sí, el
sí, el nen aquell, i llavors també vaig fer de fogainer, I ja està, llavors també vam fer, bueno, el Gerard també vam fer Pastorets Infantils, que aquí sí que vam tenir més papers.
És veritat que la faràndula tenia els Pastorets Infantils,
infantils.
És com una mica un trampolí de saltar a la fama, diguem-ne, no? Tot i els càstings que es puguin fer, doncs és una manera també de posar.
Sí.
I havíeu fet ja de Lluquet i Rovelló també en els Infantils
jo
o no?
Jo he fet en els Infantils, vaig fer de Rovelló i vaig fer de Lluquet.
Sí, sí,
he provat els dos papers, però m'he quedat amb el Lluquet, finalment.
Jo vaig fer de Rovelló només.
No has fet de Rovelló? No et van deixar passar a Lluquet,
no em van deixar fer de Lluquet, ja.
Molt bé, però bueno, de moment ja estàs aquí posicionat en lloc del Rovelló. I quin és el moment de vosaltres, que això porteu bastant temps doncs, fent els Pastorets, encara que no sigui Lluquet i Rovelló, a l'hora de fer aquests personatges, quina és l'escena que més us agrada representar i ara preparar?
Disfrutem amb les escenes del Jeremies, les dues que tenim, els dos disfrutem moltíssim juntament amb ell, i cada vegada més estem agafant aquesta complicitat entre els tres i res, estem fent que l'escena creixi, donant-li noves voltes, noves idees i res, acabar d'empastar tot el que falta per tenir-ho ja llest per arrencar.
Qui fa de Jeremies?
El nostre grup ho fa l'Oriol Berg.
Val, molt
i l'altre grup és l'Arnau. Ho fa l'Arnau Solsona.
Aquests sí que són consolidats.
Són consolidats, aquests veus no hi ha canvi.
Som
però
veterans.
Realment és... I també és una escena molt xula de dir.
Sí, a més estripa amb tot el que està passant a l'obra. Venim d'un moment molt tens i de cop i volta fer aquesta escena és un gust.
Mm-hmm. Sí, sí.
Es podria fer una obra de teatre sencera
només fent l'escena de l'esmorzar.
Perquè cada any dona més, cada any dona més.
És un bombó d'escena, la veritat. Sí, és molt agraïda.
Molt bé, i... Vosaltres, ara comentaves, Pol, el fet aquest de que doncs, clar, la joventut de la Faràndula porta 70 anys fent-ho i vosaltres, que segurament, doncs, a part de sortir i també els heu vist, teniu alguna persona, algun actor de referència que us hagi servit per crear el Lluquet i el Rovelló?
Mira, jo crec que he vist molts Lluquets, però no... Vull dir, crec que he agafat alguna de cadascú, alguna cosa diferent de cadascú, però no tinc cap referent en concret, perquè... De fet, és que ni he pensat en això, perquè, clar, tu vas veient i et vas quedant en diferents coses de cada Lluquet i al final pues, les treus tu tal com et surten. Però no m'he fixat en una persona en concret i he volgut com agafar el seu Lluquet, no. He agafat diferents coses i he creat el meu Lluquet.
I en el teu cas, Gerard?
Una mica vindria a ser el mateix. Crec que no es tracta d'agafar o copiar el que han fet els altres, sinó de com visualitzes tu el teu personatge i intentar crear-ne un des de zero. Sí que és cert que són personatges que tenen molts estereotips i a lo millor ja venen una mica marcats, però dintre d'aquests estereotips buscar-los i intentar-los jugar d'una forma diferent i que no siguin cada any les mateixes, no? I això, crear-te des de zero un personatge nou que te'l sentis teu i no que vingui ja imposat per estímuls de fora.
Mm-hmm. Molt bé. I dèiem quina és l'escena que gaudíeu més de fer i quina és la que us costa més? La que és més difícil.
És difícil, això.
Home, més que difícil potser és la més, més pesada o, o que ens agrada menys com a actors deu ser... a la casa de Jetzer.
Ui, esteu mirant i ja sabeu qui
Casa de Jetzer, a vegades, pel lloquet.
Sí. I... Bueno, no és que sigui difícil, és que és una escena... Bueno, a veure, com a lloquet és molt una escena que està en tensió tot el rato, llavors és una mica...
El fet d'anar a disfressar-se del Jetzer, intentar enganyar el dimoni d'aquesta
però
manera...
Però a mi m'agrada molt, vull dir, sí que és veritat que és com la típica escena que a ningú li agrada, i a mi em costa, però... es disfruta, perquè, ostres, passes per un moment que està el teu personatge allà on fire.
I aquí, diguem-ne, que a més, Pol, en el teu cas tenim una sí. situació especial, no? Sí. Perquè el Satanàs impressiona, el Satanàs, no?
Impressiona molt.
Perquè és el teu pare.
És el meu pare, no? Sí.
És com la Guerra de les Galàxies.
Exacte. Jo soy tu padre.
Sí.
Veus,
sí,
això
sí.
No hi havíem pensat.
Ho podríem en algun moment. Seria un gir argumental espectacular dels Pastorets, eh?
Total. És el Miquel Rosselló i
sí,
és
sí,
el pare.
Ens fa molta il·lusió els dos poder-ho fer junts.
Sí, no? Vull dir que ha de ser un moment bonic de poder viure.
Sí, sobretot l'escena que tenim mentre... Bueno, hi ha una escena que tenim els dos, que és la... Com es diu ara? No em surt el nom.
Sí, la Temptació del Lloquet seria l'escena aquesta de... Sí.
I aquesta, bueno, és un moment també molt... Bueno, no sé, que jo crec que el recordarem tota la vida, no? És algo molt màgic.
Si em permeteu, l'altre grup, que és un equip... diguem, molt nou, amb Satanàs i Llucifer,
que són el Ferran Vidal,
i el Pol Berg, ho fan amb el Lloquet, que és el Marc Soler, i el Rovelló, que és el Gorka Plans, i el que fan és... clar, amb ells també els hi costa, perquè són amics, i són molt amics.
Yeah.
Aleshores s'ho treballen, s'ho preparen, perquè també estan molt enganxats. Vull dir que ell, en el seu cas... Jo penso que és un hàndicap fer-ho amb el seu pare, eh?
Yeah.
Perquè...
Sí, no, per això.
Ha de ser, tot i que és molt, no sé, molt gustós, per dir-ho d'una manera,
sí.
Però alhora...
Bueno, a més, una persona...
Imposa.
Clar, i que porta tant... No sé si assageu a casa, també.
No. Pastorets a la sala d'assaig.
Només quan aneu a assajar amb la Montse i l'Albert. I Montse, a part de vosaltres dos sou els que heu portat la direcció, però teniu també més gent al darrere l'equip que us ajuda, perquè evidentment portar la direcció de Pastorets, un espectacle que em deies que hi surten més de 100 persones, no?
Sí, és un espectacle molt gran, i a part de moure tota aquesta gent, a nivell de direcció, a nivell de tot el que és la part d'interpretació, evidentment tenim equips de persones que porten el vestuari, que pensen amb el maquillatge, els que estan amb l'utillatge, tota la gent de darrere, és a dir, hi ha molta gent ficada, moltíssima, i extra implicada. Sabem que els atabalem molt, des d'aquí els hi demano perdó, però sí, perquè atabalem molt el personal, evidentment, perquè volem que surti bé, però són molta gent a moure, i bé, la veritat és que sort d'ells, perquè són gent molt disposada.
Molt bé, i com deia al principi, que la Fundació Bosch i Cardellach incorporarà les representacions dels Pastorets a l'inventari del patrimoni immaterial, i que cada any, a més, a la Joventut de la Faràndula es venen a veure, no sé si vaig malament de xifres, però gairebé unes 8.000 persones, si no em sembla, unes 8.000 espectadors, crec que la
temporada... 6.000 i pico, no sé, l'última temporada quan havia anat. Puja.
Bé, entre
més de 6.000 espectadors.
Bé, moltíssima gent. Què creieu que tenen els Pastorets que traguin a tantíssima gent a venir-los a veure?
Home, la tradició, claríssim, és una història molt ben explicada, malgrat i ser en vers, i que els nens, que són els primers que volen venir, els hi costa entendre el que s'està dient, veuen, entenen la història, malgrat i no les paraules, i és una qüestió de tradició. Hi ha gent que sempre diu, no, és que a casa meva, per tradició, el dia 1 de gener sí. Som a veure Pastorets, o el dia 26, quan acabem el dinar, ens anem tots a veure Pastorets. Mm-hmm. És una qüestió de tradició. Tot i això, són uns Pastorets, pensem, a la casa, que molt ben fets, això ha rodat, i el boca a boca ha fet que cada vegada tinguem més públic.
Esteu d'acord amb la Montse?
Sí, sí. Jo crec que un Nadal sense pastorets no és un Nadal. És que jo, quan penso en Nadal, ja em ve al cap els pastorets. Sí.
I crec que també li dona aquest efecte que no són uns pastorets rutinaris, sinó que busca any a any com reinventar-se.
Sí.
I això fa que no siguin molt monotos ni farragosos i que la gent tingui les ganes aquestes de Nadal menjar uns canelons i després anar a veure els pastorets.
És això, és una tradició, però alhora també té tots aquests elements d'innovació i d'espectacularitat que ofereix la joventut de la faràndula. Doncs, escolteu, els nostres oients no es poden deixar perdre les representacions dels pastorets que començaran aquest diumenge 16 de desembre fins al 13 de gener, tots els dissabtes, diumenges i festius a les 6 de la tarda. No us els perdeu perquè doncs, són molt espectaculars, és una tradició i la joventut de la faràndula el saben fer molt bé. Montse Serra, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
Pol Rosselló, moltes gràcies.
Gràcies per haver vingut.
Gerard Escudero, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Molta merda amb aquesta estrena d'aquest diumenge i nosaltres continuem amb el programa.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estat. Infiltrats.
Però la joventut de la faràndula per Nadal no només prepara els pastorets, sinó que també prepara una obra per adults pel dia de Nadal a la nit. I nosaltres ens hem infiltrat als assajos per veure com ho porten. Som-hi!
Doncs bé, doncs avui ens estem infiltrant a l'obra de teatre de Nadal de la faràndula, que estan assajant aquí a l'Estruc, que és l'Avi Bohem. Anem a veure què... com la porten. Què esteu fent?
L'Avi Bohem.
L'Avi Bohem.
Vale, l'Avi Bohem és una petita adaptació de Ren,
el
musical. És una obra que ha adaptat l'Alba Collado, és la nostra directora, i nosaltres, per exemple, som uns dels personatges, la Marina.
Jo sóc la Joan.
Jo faig de Marc.
Com et dius tu?
Jo em dic Xavi.
Ah, va.
I jo faig de cor, una mica de tot.
D'acord.
Sí, d'acord. Jo participo en diferents personatges.
Per exemple?
Per exemple, doncs, sóc una cambrera d'una discoteca i sóc la mare del Marc, també. I, bueno, més que és sorpresa, això ja ho veureu.
I, bueno, jo sóc el Roger i sóc el company de pis del Marc, excompany de pis de la Morín, que també està per aquí.
Ei, ara, què passa?
I una mica en comú... Pràcticament tots tenim el SIDA, no?
Exacte. És una història que parla de l'amor, de l'amistat i envoltar, bueno, estar dins d'un entorn...
Què lliga aquesta amistat, aquest amor?
Aleshores, ja, per exemple, el personatge del Marc explica una miqueta la història, és una mica el narrador que explica la història d'amor del Marc i la Mimi, el Roger i la Mimi, la Morín i la Joan, i, bueno, a partir...
L'Àngel i el Collins.
I a partir d'aquí... Doncs, sorpresa, ja veureu què passa.
I com esteu muntant els assajos? Com esteu?
Doncs venim, cantem, passem text.
Es distribueixen amb assajos d'interpretació, no diguem, que els porta la nostra directora, l'Alba Collado. Després fem assajos de ball, que els porta la Maria Ferrandit, i llavors de cant, que per una banda els assajos de cant els porta l'Alba, que és la que fa de Morín, i per l'altra banda la Jèssica Martín. I això, de moment estem distribuïts d'aquesta manera.
Ara tenim dos assajos a la setmana, que els fem els dimarts, Curiós i Cant, i dijous, que els fem de text.
Exacte.
Sí, bueno, però aquests dijous estan molt de festes, no? Aquests...
Sí, certament. No hi ha dijous, no existeixen. Bé, aquest dijous aprofitem, la gent que queda, a Sabadell, doncs assajaran una mica i repassaran.
Exacte.
Hola, sí, jo sóc de Barcelona.
De Barcelona? Sí. I què fas aquí a Sabadell?
Mira, m'ha portat la Morín, que és la meva parella de vida real. I ara estic aquí. Ara estic aquí, que és més barat.
A veure, explico això.
Bueno, ens feia molta il·lusió fer aquests personatges, no? La Morín i la Joan, perquè
perquè realment, doncs mira, són dues noies, com, o sigui, és una relació molt, molt, molt top dins del musical de Broadway, no? Una relació que es coneix, i era com guai poder interpretar aquest paper juntes al de l'escenari, així que... De Barcelona, cap a Sabadell. Sabadell.
Doncs, bueno, doncs anem a veure qui més hi ha per aquí. Sí, home, hi ha més.
Mimi!
He vist que estaves posant unes coses al terra, que...
És l'escenografia.
L'escenografia?
Bueno...
Que minimalista, no? Que...
Sí, és una escenografia molt minimalista, perquè tenim un pressupost baix, llavors, dintre del que tenim, hem jugat les nostres cartes. Però no us diré res de l'escenografia perquè és un secret.
Però que la feu vosaltres?
No, perquè és... hem comprat algun material, però és sobretot utilització de material del principal. No hi ha com molta elaboració pròpia, diguéssim. És reutilització d'elements.
I tu què estàs fent?
Doncs jo interpreto la Mimi Marquès, que és una stripper sud-americana, i bueno, res, un personatge en realitat amb molta de profunditat i que retrata molt el Nova York d'aquella època, una de les grans coses que eren els gais i les prostitutes sobretot, i no ho sé, és un personatge molt que es pot estereotipar molt fàcilment, però que té molta profunditat i és molt, molt entranyable i molt, molt humà en realitat. És una mica un centre de Càritas aquesta noia.
Va, doncs deixem aquí assajant.
Molt bé.
De què esteu parlant de l'obra per aquí? Que
no, estem parlant d'altres projectes del sector sabadellenc.
Perquè, com quins?
Com altres que properament podran sortir a les cartelleres dels teatres més coneguts i no tan coneguts. També el teatre de petit format és benvingut a la ciutat.
I com porteu el paper de l'avi Bohem?
Bueno, és un paper, hòstia, que vol estona. Vol mirar-se ben bé què vol el personatge, no? Què el mou, però bé, es va fent, es va trobant. Jo m'ho passo molt bé.
Jo el paper el porto cada vegada millor.
Cada vegada millor. Si estreneu d'aquí dues setmanes.
És correcte, per tant anem una mica i, bueno, doncs que ens hem de posar una mica les piles ara a l'arrencada final i ja està, però no hi ha res que no es pugui fer amb ganes amb el talentasso que tenim aquí en aquesta sala i ja està, ja les entrades estan super venudíssimes, per tant l'únic que ens queda dir és que tenim moltes ganes d'estrenar i que ens estrenem a sobre quasi bé, però que encara queda molta feina per fer.
I això, he vist que només feu un dia d'obra teatre?
Sí. Bueno, és una decisió d'entitat de com a Joventut de la Faràndula, que a poc s'ha anat introduint aquest Nadal a la nit, i doncs sí, un dia.
Però és dur, no? Estàs aixant tant temps per un dia
de... Bueno, és un format que o l'acceptes o no l'acceptes, i nosaltres l'hem acceptat i amb això juguem, no, diguéssim? Estic d'acord que sí que...
Crec que us estan cridant per assajar, aneu tirant. Què us passa a vosaltres? Com...
Bueno, nosaltres som el Roger i la Mimi i tenim una història d'amor
una mica...
tòxica.
Sí, tòxica i molt, molt al voltant de la droga, també.
Del passat, no? Vull dir, és una relació que no, si no funciona és perquè hi ha droga pel mig, perquè el nostre passat ens condiciona, bueno, almenys a mi, en el Roger, li condiciona a l'hora d'afrontar la situació. La Mimi va molt forta, però llavors també és dependent.
Bueno, no? Els dos personatges tenen un pes, o sigui, en el seu cas és més el que la droga o el que la sida l'ha deixat, o sigui, l'ha deixat com a... que el tira enrere, i en el meu cas és actualment això. I, bueno, realment és retrat social tota l'estona, i en aquest cas l'anècdota és la relació tòxica, però crec que la història va més enllà.
Sí, seria un joc de tensions, no? Quan jo vull, ella se'n va, quan ella vol, jo me'n vaig, llavors ens acabem sempre distanciant, però a la vegada volem estar junts. Bueno, seria una mica un resum, això. I res, val la pena, no?
Què creus? I com són els vostres personatges, com a personalitat?
Bueno, jo crec que la Mimi és una noia molt, molt jove, en realitat, molt que l'han deixat la vida se l'ha llevat per delante, perquè és una noia que ha sortit de tot com pot, crec. I crec que és molt bona en realitat i molt lluitadora, perquè dona moltes coses pel Roger i pel grup d'amics.
I...
Quina introducció?
Has vist? I poc més, i bueno, té mala llet, també, és una tia fuerte, bueno, de armas tomar, que diuen.
Yeah, bueno, el Roger és un personatge que és un tio depressiu, ve d'una depressió d'una... la seva exnòvia va morir també per la sida, i... bueno, no, diguem-ne que no remunta, remuntaria quan... diguem-ne que podria remuntar quan troba l'amor, que és la Mimi, quan s'enamora d'ella per primera vista, però llavors al descobrir que té un passat similar a la seva exparella, torna a caure en aquest pou, en aquesta depressió i tal, i, bueno, i se n'allunya i acaba decidint marxar perquè no pot, perquè bueno, diguem-ne que està sempre en una tònica molt depressiva, molt no puc, no surto, bueno, de tot. Feixuc, no?
Gran sí, l'únic objectiu del el Roger també li fa molta por, la mort, ell també té el sida, i el seu gran objectiu és passar la història amb una cançó, no? És com la glòria.
Sí, i la Mimi és la inspiració d'aquesta cançó.
Exacte.
Doncs a veure si aconseguim transmetre tot això que esteu dient.
A veure.
I us deixo millor a seguir assajant, perquè veig que ja han començat a cantar, no?
Sí,
bueno, ens han fet un film musical per darrere, la mar de preciós.
Sí, i tant.
Aneu.
Molt bé.
Doncs bé, no us perdeu la Via Bohème, l'obra de Nadal de la joventut de la faràndula, que es farà únicament el dia 25 de desembre a les 10 de la nit, al Teatre Principal.
Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem a la part final del nostre programa, que com sempre estem acompanyats, molt ben acompanyats, de l'Elvira Franc.
Gràcies.
Que ens explica el que ha anat a veure aquesta setmana. Bon vespre, Elvira.
Bon vespre.
I què tal? Què ens aportes avui?
Aquesta setmana, com que hi ha festes i tot plegat, doncs ha sigut bastant intensa. Us porto dues obres i una reposició.
Molt bé.
Estem parlant de reposicions també. La primera, dues obres molt impactants porto aquesta vegada. La primera, Rastres en Argelers, d'Aina Huguet, al Maldà, de Barcelona. La mateixa autora de l'obra, acompanyada de la Diana Fígols, són les dues actrius que, amb la seva manera senzilla i directa, fan arribar fins al moll de l'os tot el dramatisme que van viure les persones que durant i després de la Guerra Civil Espanyola van anar a parar al camp de refugiats d'Argelers. Aquestes dues actrius representen primer les netes de la Maria, una dona que al morir els deixa el seu diari, on explica el que va viure durant el temps que va estar al camp de refugiats de la Catalunya Nord, allunyada de les persones que estimava. Les mateixes actrius després es converteixen en l'àvia Maria i la Lola, una noia que coneix el mateix camp. Les dues aconsegueixen sobreviure entre el fred, la fam, la brutícia, la mort, el dolor i l'angoixa. La Maria escrivia per sentir-se viva i la Lola aprèn d'escriure perquè està viva. Arriba molt al cor, de veritat. Una fusió que fa posar la pell de gallina, pensant el que van passar moltes persones fa 80 anys només. També el que pot estar passant ara mateix en alguns camps de refugiats europeus. De la diferència que en aquella ocasió dels francesos i de la indiferència que van tenir els francesos i la indiferència que també tenim ara en aquests camps de refugiats. També de la facilitat que oblidem els fets tan espantosos. Un muntatge de testimoni històric sincer i delicat, i amb les paraules i la manera de dir-les, amb silencis i expressions, denuncien les barbaritats que es van produir amb el consentiment del govern francès i el de l'espanyol, i que, de moment, encara no s'ha demanat perdó públicament. de tot el que va passar. Personalment, aquest estiu vaig passar uns dies a la platja, aquesta llarga platja de la Catalunya Nord d'Argelers, ara turística i indiferent als seus records. Caminant per aquella sorra, em vaig imaginar totes aquestes penúries que havien passat aquests milers de persones. I em vaig imaginar com devien mirar aquelles muntanyes properes que els separaven d'una guerra i d'una repressió que va venir després, la repressió, i en conseqüència el que ells també van patir amb una crueltat esgarrifosa. La sorra em cremava els peus i la història em bullia en el cor. L'Aina Huguet la va poder veure a Sabadell, a l'Espai Foc, d'Aventura, del Cal Ventura, amb una meravellosa intervenció de l'obra Bombons de Ferran Bach. Ja llavors em va encantar la seva interpretació. Cal apuntar-la a la llista de joves actrius i ara dramaturgues que ens sentirem segur parlar molt bé.
Molt bé, doncs un repàs, això, un record a aquesta postguerra civil, no? Molt bé, molt bé.
Molt, molt trista, però molt interessant.
Sí, sí, sí. Sí.
Anem per una altra.
Què més?
Anem per una altra. La benvinguda. De Marc Guevara Vilardell, a la Sala La Beckett de Barcelona, direcció de Mònica Bofill. Continuant amb el cicle Terrors de la Ciutat, ens va arribar aquesta proposta que ens fa reflexionar si algunes vegades les bones intencions i els actes de solidaritat poden perjudicar-nos personalment i arribar a ser greus problemes per nosaltres mateixos. L'Anna arriba de fer un voluntariat en una ONG en un camp de refugiats. Parlàvem abans de camp de refugiats, tornem al mateix tema.
Sí.
D'un camp de refugiats a l'estranger. Però no arriba sola, amagada en el seu cotxe i porta una refugiada, una noia sense papers ni passaport. Tot i la reticència d'en Xavi, la seva parella, l'amaguen a casa seva. Però no és tan fàcil ni relació de la parella convivint amb una persona estranya ni aconseguir normalitzar la situació de la noia. La por del que els veïns la descobreixin i la poca comunicació de la refugiada té amb els seus protectors que entre la parella arribi entre ells a tenir mals entesos, exacte, i que també desconfiïn de la noia. També un fet terrible, que no us vull dir quin, els fa plantejar si han fet bé d'acollir-la o no. Marta Ballarri i el sabadellenc Santi Ricard interpreten la parella. La noia no apareix en tota la funció, només se sent parlar amb àrab i al fons de l'escenari. Unes molt bones actuacions que els perceps una molt bona implicació entre ells dos. Diàlegs naturals i convincents que els dos actors interpreten amb força i credibilitat i que a mesura que transcorre l'obra van pujant de to i de dramàtica. Una posada en escena senzilla però eficient amb escenes curtes que acaben amb converses moltes vegades inacabades. Tanquen els llums a mitja conversa i llavors comença una altra escena. També al final sembla inacabat. L'autor deixa que l'espectador faci les seves conclusions i s'imagini la resposta a les preguntes que ha plantejat. Obra que s'ha representat només durant 15 dies. Crec sincerament que es mereix molts més dies de programació. Espero que la tornin a reprogramar.
Això ho feien
a
la Sala Beckett. La Sala Beckett.
Dins d'aquest segle.
El cicle de temes
de Terrors de la Ciutat.
Terrors de la Ciutat.
Si han parlat diverses setmanes.
Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. No, la Sala Beckett sempre plantegen temes molt interessants,
sí,
d'aquest tipus
molt,
així.
Molt,
i
molt
una mica diferents, no?, del que és el tipus de teatre més,
exacte,
convencional, perquè sí que planteja el tema de la immigració, però alhora també planteja relacions de parella, no?
Sí, sí, sí. A cada, dintre aquest cicle, cada tema són problemes que pots trobar en la nostra societat, sí, d'una, sí, ciutat. Sí, llavors, sí, pot ser això, la relació de parella, però a més hi posen
una tercera persona que té aquest està part, doncs, d'immigració, no?
Exacte. I un altre que he anat comentant, que era també d'un que havia sortit de la presó, que havia fet un atemptat i plantejava si la família el volien o no.
Temes una mica innovador, bé, que no són els convencionals, no?
No, són temes convencionals i són temes que fan pensar molt.
Sí, sí, sí. Sí,
que posa... Actuals, a més, molt actuals.
I amb un cert sentit moral, també, no? Fins i tot, un punt...
Sí, sempre en aquest sentit...
Que posen qüestions morals sobre,
exacte,
la taula. No?
A part de que hi ha l'al·licient que tens els actors a un pam, com sempre, sí, dic, aquests teatres petits, que ho vius molt més. Un teatre gran pot fer, doncs, una escenografia molt esplèndida i molt bonica, però costa més que t'arribin. Aquests temes tractats tant de la vora... et fan sentir molt.
Molt bé. I portes més coses,
sí,
oi? És una reposició.
A la reposició. El Teatre Romea. Aquesta ja és de més tranquil·la.
Exacte. Que...
és Adossats.
Adossats, ja m'imaginava que, ja que parlaries d'aquesta.
L'original sí. De l'actor sabadellenc Ramon Madaula.
Aquí sí que canviem totalment perquè és una comèdia i és un canvi totalment, total de temàtica. I de tot.
Molt adient per anar-la a veure aquestes festes. Que un acaba de dinar i se'n va al teatre, a riure una estona i no plantejar-se cap problema de tots els que hem parlat fins ara.
Sí,
L'obra ens explica la poca comunicació que hi ha entre les famílies, entre els pares i els fills, i les seves pors, les seves frustracions, els seus anhels, les seves aspiracions, per exemple, sempre d'una manera com, molt còmica, molt divertida. El repartiment el formen coneguts actors, tot i que no desvella cap sorpresa de les seves actuacions, puc dir que estan molt aconseguides. Els papers, a veure, tots grans professionals. Jordi Bosch, el Camilo García, que substitueix el recentment desaparegut Carles Canut, que era el director també del Romeo. L'any passat ho feia ell, aquest any doncs, ho han canviat, clar, evidentment. La Rosa Renom, també sabadellenca, la Marieta Sánchez, el Guillem Ballart i el mateix Ramon Madaula. Donen vida a aquesta família de tres Jordis que celebra el seu salt en una casa adossada en una urbanització d'aquí al Vallès. Un dia que és normal, però que passen coses que potser no són tan normals. Una comèdia que, com dèiem, és fàcil, amb diàlegs molt directes i que fa picades d'ullet, amb cosetes, diguem-ne, a la catalana i que, doncs, és adient per veure aquests dies.
Molt bé, doncs ja tenim això, una part de les opcions d'aquí a Sabadell, poder anar a Barcelona a veure aquesta opció còmica també dels Adossats.
Exacte, i bastant sabadellenca també.
I bastant sabadellenca. Ja. Molt bé, doncs moltes gràcies, Elvira. Ens retrobem la setmana que ve.
Això mateix. Adéu-siau.
I fins aquí el programa d'avui. Felicitats per demà a les Llúcies i a les modistes i cosidores. Ens retrobem la setmana vinent amb el programa previ al dia de Nadal. A L'Amunt al Taló. A reveure i aneu al teatre.